benvinguts, passeu, passeu, a les vistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Día de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. La edición de hoy estará presentada por Adelín Martínez y tiene una dedicación especial.
Enrique, el programa de hoy le dediquem a Jordi Ferrer, un company de Car Revolta que ens va deixar el 9 d'abril. Va ser un dels impulsors del col·lectiu Xara. En ocasions ens ve al cap el vers de T.S. Eliot que diu que l'abril pareix el mes més cruel i realment de veres ho és. Jordi era un gran professional de la fotografia i el documental. Ens ha llegat una crònica inesborrable del seu temps, de la ciutat de València, sobretot de la seva estimada Ciutat Vella i de les gens que cada dia s'uneixen i lluiten perquè aquest món siga més just i més solidari. Però a més, Jordi era tan meticulós, tan detallista en els seus treballs que els convertia en petites peces d'art. Sempre estava pendent de captar la llum més fidedigna, el plànol més definitori, o aquest gest i aquesta mirada que retrataven per si mateixa una persona. Ens quedaran les seues imatges, sí. I tanmateix, en les nostres memòries, ens quedarà gravada per sempre la seva calma, la seva generositat, el caràcter afectuós i tendre amb què ens acollia. Era ferm en les seues conviccions i alhora sempre estava disposat a dialogar, a consensuar, perquè sabia i li agradava treballar en equip i fer colla. Jordi millorava tot allò que l'envoltava i aquest és el llegat més important que ens deixa les persones que tingueren la sort de compartir una part de la seva vida. Company, bon viatge. Amics, estem en l'edició del 14 d'abril del Déu de Santa Teresa. El programa d'avui començarà amb la secció Veïnat de David Estal. A continuació, el company Toni Peruga entrevistarà els músics de Va de Bo. Després vindrà la secció Músiques del País Clandestí i acabarem amb la programació que conduirà Josep Martínez. Comencem el programa d'avui amb la secció Veïnat amb el company arquitecte David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, com estàs, Adeli?
Molt bé, com el 14 d'abril commemorarem el Dia de la República, avui ens has portat un plànol de València en l'època, en la Segona República, veritat?
Efectivament, com el nom fa la cosa que deia el Fuster, pues anem a parlar un poc de política i carrers.
El canvi principal que hi ha en els carrers de la República amb els carrers que van haver posteriorment o fins i tot els que n'hi ha avui en dia, quin creus que seria?
El nom fou una cosa fonamental per a conquerir la ciutat. En la ciutat de València, per exemple, les grans avingudes canviaren de nom. El cas més clar és l'avinguda de l'Antic Regne, que se diu ara, que abans era la del 14 d'abril. Però això afectava també als barris, com per exemple el Cabanyal. M'agrada molt el carrer de la Reina, que es diu ara, que abans durant la República s'anomenava carrer de la Llibertat. I el propi nom expressa molt clarament el que es desitjava en aquesta època.
I algun nom curiós que consideres que val la pena comentar?
igual no tant de la República, però sí molt la comparació de després el carrer de Blasco Ibáñez, que era passeig al mar, a la mar, i si s'ha avinguda que arriba fins als poblats marítims des del centre de la ciutat. Fou després en la dictadura quan li tornaren a canviar el nom com a Passeig Triomfal. I fixa't que avui en dia continua sent un carrer que en la seva decisió urbanística de la ciutat és clau per a l'evolució de la pròpia ciutat.
Sabem que en la República es van canviar els noms per adaptar-los als temps. Després, en la dictadura, quin va ser el canvi principal que van haver en la nomenclatura?
Doncs exactament el mateix. Al final, per exemple, la plaça de l'Ajuntament, encara hi ha gent que l'anomena plaça del Caudillo, perquè durant molt de temps fou un referent del centre de la ciutat que s'anomenava Vicina. Aquesta pròpia plaça ha estat canviant de nom moltíssimes voltes. Durant la democràcia i en la transició, fins i tot País Valencià. Això mostra una vegada més com el nom és una intencionalitat de transmetre la idea política i de conquerir el carrer.
I el que ha estat els últims anys molt de moda ha sigut el tema de rebatejar carrers, de canviar carrers que tenien antecedents franquistes. Avui en dia, queda algun exemple veritablement franquista que tu consideres que és un cas greu que s'ha de demanar un canvi de nom?
Avui en dia fins i tot hi ha casos de, per exemple, en carrers que són veïns que poden ser contradictoris ideològicament. Això pot afectar d'alguna manera a la gent que encara té memòria d'aquesta època. Per exemple, el grup Alboraya, que està a prop del Pont de Fusta, es diu Grup Generalíssimo Franco. Encara popularment la gent d'aquest veïnat se coneix així.
Es van rebatejar noms de carrers en la dictadura i ha sobreviscut fins avui en dia algun nom que es va posar nom, valga la redundància, en la República, que hagi continuat fins avui en dia?
No, clarament, però sí que és molt interessant com els plànols que es feren en aquella època fets per cartògrafs de nivell, com per exemple el que es va fer durant els anys 30, del 29 al 44, és un plànol que fins i tot la dictadura l'agafa com a propi. Podem trobar petjades de, per exemple, toponímia republicana a la vegada que toponímia de la dictadura, i localitzats a la vegada els refugis com aquells que estaven enderrocats pels bombardejos. O sigui, que el pas del temps en el plànol es nota a través d'estos noms i d'estos forats.
Fa uns anys, amb el 15M, la plaça de l'Ajuntament va intentar rebatejar com a plaça del 15 de maig. Avui en dia, jo penso que sí. Què opines tu? Es poden rebatejar, encara es poden canviar nom de carrers, avingudes, de places, o és algo fix el nom de la toponímia avui en dia?
Es poden canviar i, de fet, és una intenció que constantment tenen els polítics. Recorda també la nostra exalcaldessa volia que la plaça de l'Ajuntament tornara a canviar de nom i s'anomenara de Jaume I. Sempre amb aquesta idea un poc de marcar amb la història. Pense que també ara el que es tracta és de recuperar alguna memòria històrica de fets o de persones o de personatges en els noms dels carrers, però també de persones quotidianes. N'hi ha una pedania a València que la gent rebateja en si ells mateixos els carrers amb noms de les persones que habitaven en aquest barri. I això és molt interessant, que siguin noms propers al veïnat.
Ha sigut molt interessant el coneixement de la nomenclatura de les places i els carrers de València, com canvia això al llarg del temps segons la intencionalitat política. Molt bona vesprada, David.
Bona nit, salut i república.
Hem tingut amb nosaltres en la secció veïnat l'arquitecte i company de programa, David Estal. Passem ja a la segona secció del programa d'avui. Toni Peruga entrevista els músics de Va de Bo que presentaran un nou single. Bona vesprada, Toni.
Bona vesprada, Deli. Bona vesprada, amics i amigues. Tenim amb nosaltres a dos membres del grup Va de Bo, a Dani Redó i a Víctor Ferrero, per a contar-nos un poc el seu grup i que ens presenten el nou single. Bona vesprada, Víctor.
Molt bona vesprada a tots i totes. I un plaer estar així en Radio Clara i gràcies per convidar-nos al vostre programa.
Bona vesprada, Dani.
Bona vesprada, què tal?
Conteu-nos en què consistís el nou single.
El nou single porta per nom El Corrent i vaig dir el dilluns passat i estem molt contents. Era una cançó que portàvem molt de temps treballant en ella i en el vídeo, i és una cançó que parla un poc de les contradiccions en les que caiguem, que tenim un discurs a lo millor que diu una cosa, però després a lo millor en els fets nostres del dia a dia fem una altra cosa, i de quan te n'adones de lo mal que te sents i de com poder viure en això, tirar endavant i al final pues, canviar aquestes coses que no ens agraden, com poden ser el nostre estil de vida, de consumir, de cuidar el medi ambient, de relacionar-se avui en dia en les xarxes socials i tot això, que és una cosa per pensar-se-la.
El nou single anirà seguit de noves cançons?
Estem començant ja a treballar en un projecte d'un nou disc. Estem encara començant el procés, no tenim dates, però sí que estem ahí ja, i és com un avançament del que ha de vindre després d'este nou disc, que volem que estiga per al 2018, si no passa res.
I per a qui no vos conega, contem-vos un poc on va sorgir Va de Bo.
Va sorgir a l'estiu del 2013, uns amics que s'ajunten i comencen a avisar a més amics, i la família se va anar fent gran i gran. Vam començar a fer cançonetes, a donar concerts, i vam anar creixent, i fins al dia d'avui.
Sou tots d'ací, de la ciutat?
N'hi ha una majoria de València, o Rodalies, perquè n'hi ha gent també d'Aldaia i Picanya, i tenim un membre de Benigànim, que això se mos va un poquet més, però el grup és de València, ens presentem com un grup de la ciutat de València, sí.
És un grup que podem veure que és quasi exclusivament en valencià. Això per què?
Per un tema, jo crec que natural, per una banda, perquè la gent que canta en el grup és valenciano parlant, per tant, que cantara en un altre idioma seria forçar la personalitat de cadascú. Si a lo millor haguera entrat una altra persona en una altra llengua, doncs probablement cantaríem en un altre idioma, però no, cantem en valencià. És una decisió també pensada, només de manera natural, perquè pareix mentira, però avui en dia encara parlar en valencià i cantar en valencià, encara que no s'ho creguem l'any que estem, continua sent una decisió un poc política i tot, i bàsicament per això.
Podem dir que parlar o cantar en valencià és posicionar ideològicament?
Tot en esta vida, vulguem o no, té una part política i una part de posicionament, i evidentment aquesta part ideològica de voler cantar en valencià. Pel que estava comentant el meu company Dani, és veritat que pareix encara que s'estiga normalitzant molt i que siga una qüestió de que qualsevol llengua és respectada, encara jo moltes vegades em trobo en la pregunta, i per què no canteu en castellà? Si és que així n'arribareu a més gent, el tindríeu més fàcil. I és un concepte que en veritat és molt fàcil de rebatre, que quan se l'expliques a la gent és tan senzill com dir, per què hi ha grups que canten en anglès encara que pugueren cantar en un altre idioma? I és tan fàcil perquè tu tries, i per això d'una banda l'aspecte ixe de per la naturalitat dels components del grup en un moment donat, i per una altra banda perquè evidentment hem triat i volem cantar en valencià.
I com trobo el panorama de la música en valencià?
Bona pregunta, la veritat. Per una banda, jo crec que la majoria de grups estem lluitant un poquet per trencar en aquesta etiqueta de la música en valencià, perquè i dir que no és un gènere musical, i és un tema que ens agrada puntualitzar. És una música que té un estil, en el nostre cas pot ser rock, ska, punk, reggae, mestissatge, i després pel fet de cantar en valencià sí que hi ha un panorama o una espècie de circuit que hi ha prou grups i cada vegada hi ha més i de més qualitat i amb més recursos, i és un bon moment, la veritat. Sempre està ahí la llàstima de que molts grups van desapareixent, i recentment pues, referents nostres com han sigut Obrint Pas o La Gossa Sorda o ara Espencat, que ha anunciat un paró també indefinit, pues és una llàstima perquè veus que costa de mantindre. Una vegada arriben ahí els grups, una vegada professionalitzen la seua situació, igualment és dur este circuit, no és fàcil compaginar-lo en el dia a dia i econòmicament no és molt sostenible. El panorama és bo, ha millorat molt, podem estar molt contents, la música que es canta en valencià arriba cada vegada més gent, o almenys és la sensació que nosaltres tenim, però fins a quin punt, fins a on volem arribar, on s'anem a conformar?
El pas endavant és, ho veiem notori en el moment en què veiem molts grups valencianoparlants en festivals castellans a la resta de l'estat, i jo crec que això és un símptoma, però queda molt, però no només en quant al nostre circuit, sinó en el que és la professió, la dedicació a la música. Falten molts passos a donar per a el que deia Víctor, per a que siga mitjanament sostenible. Ja no t'estic dient guanyar molts diners, sinó no invertir tant d'esforç i tant de temps que te torne tan poc.
Podem dir que la música en València gaudís d'una bona salut, però vosaltres què trobeu que podem fer per a dignificar la professió de música en València, o d'un grup en València, o d'un solista en València?
En València, i com deia abans, i del músic que és semiprofessional. Per a començar, ara que estem fent així les coses mitjanament bé, o com ens exigeixen que ho fem, estem veient que no n'hi ha una figura jurídica que s'acople a la nostra situació. Has de tindre unes ganàncies molt importants, com perquè després no te vinga una hisenda, una inspecció, i te fas a pols. Jo crec que han hagut molts intents, però fa falta això, que se junten els músics, que sé que n'hi ha iniciatives, i quedar en coses en comú i fer algun tipus de pressió per tal de que en aquest aspecte pues, puguem canviar aquesta situació.
Jo crec que com tot en la vida hi ha treballs o hi ha aspectes de la vida que estan molt valorats o molt sobrevalorats, i la música i l'art en general encara ha de dignificar-se moltíssim, perquè és una part molt important de la societat i que cal fer, i que cal per part de tota la població de defensar-la i de dignificar-la i ser coherent, i ja que la gaudim, doncs recolzar a les bandes i als artistes.
Estem gaudint del grup Va de Bo, passem ara a sentir el nou single, El Corrent. Saps que venen per la identitat entre bruges de mirades que no veuen més enllà. Fàcil és seguir el camí principal, difícil és borrar l'empremta que han deixat. Varen pensar estar vivint fora dels marges d'esta societat que segueix esta era de merda que s'ha imposat. Yo no sé qué pasa, pero ya no puedo pensar ni escapar ni soñar. Para empezar, estar viviendo a las distancias de esta sociedad. He sentit un xicotet exemple del tipus de música que feu. Vosaltres podríeu definir-la?
Abans Víctor ha anomenat molts estils, però jo crec que per acabar ràpid i per a no ofendre als amants de lo que és purament la música rock o la música ska o lo que siga, diguem que fem un mestissatge i acabem ràpid i pronte, i cadascú que es traiga les seues conclusions, escoltant-nos.
Jo volia afegir que, a banda de ser un grup de mestissatge, nosaltres hem tractat de diferenciar-se tenint una essència més rockera. Per una altra banda, quan van conformar el grup i van pensar el que volien, vam decidir no incorporar una secció de bands, que estava molt associada al tipus de grup de mestissatge, i a canvi d'això, donar-li més protagonisme a la figura del DJ i dels teclats per a l'hora de fer les melodies, que són una part molt important també del nostre estil.
I com ha sigut l'acollida del vostre estil tan definit, que és l'estil Va de Bo, en el públic valencià?
Està tot inventat, tampoc estem tractant d'adaptar-ho a la nostra manera de fer i d'entendre la música. L'acollida, jo crec que en un primer moment, per a ser un grup que no existia, vam entrar en relativament força, ens vam fer a lo millor un xicotet nom, i encara estem en això, és picar pedra, i anem a poc, any a any, anem, jo crec que pujant un poquet més, i continuem en això.
Podem dir que esteu contents.
Sí, podem estar molt contents, la veritat. Si mirarem enrere i pensem en l'any 2013 quan va néixer Va de Bo, probablement ningú de nosaltres pensava en aquest moment que anàvem a tindre la progressió que hem tingut i que anàvem a fer concerts tan interessants i a conèixer a tanta gent i passar-se-ho tan bé i disfrutar tant de la música.
Portem 2 anys de canvi polític després de tants anys de dreta espanyola governant el nostre país. Vosaltres heu notat un canvi a nivell cultural o a nivell de recolzament institucional?
És que d'on veníem, i com has dit, el canvi òbviament s'havia de notar, perquè pitjor no podíem estar. Una cosa que hem notat molt, i jo crec que ho hem notat tots, que hem guanyat molts espais públics que teníem vetats. Ara se fan molts concerts a Vivers, que és un espai de tots, municipal, per exemple, o la plaça de l'Ajuntament s'utilitza per a fer aquest tipus de coses, que abans era impensable, i en això sí que hem donat un pas endavant, però encara queda molt, molt per fer, suposo.
I on podem descarregar la vostra música, en cas de que es puga descarregar?
Tota la nostra música està en descàrrega gratuïta en la nostra web, vadebo.org, i a banda, pues, en YouTube estan totes les cançons, en Spotify també, que són plataformes gratuïtes on tot el món pot accedir.
I per acomiadar-nos, podeu contar quines són les properes actuacions o propers concerts que teniu?
Estarem el 21 d'abril commemorant el 25 d'abril a Almussafes. Després, el 12 de maig, estem en Vila-real en les festes. El 10 de juny, en Xaló. 23 de juny, Llinars del Vallès. El 30 de juny estarem a la Fira de Juliol amb Charango, que és un concert el que tenim moltes ganes perquè és tocar així a la nostra ciutat. I després també tenim, per exemple, ja confirmat el 8 de juliol a Muro i el 21 de juliol al Marea Rock, el 5 d'agost al Ganxo Rock en Benigànim i el 12 d'agost a Banyoles. I alguna coseta ja per ahí més que se m'escapa segur o que no podem dir encara.
Hem tingut amb nosaltres a Dani Redó i a Víctor Ferreró, membre del grup Badebo. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies i una abraçada molt gran a tota la gent que s'està escoltant i fins la propera. Badebo.
A músiques del País Clandestí, tornem a la Marina, que reivindica periòdicament com un autèntic divers sonor sense distinció dels gèneres. Així, a finals de l'any passat ens arriba un nou projecte. Gin Lemons, Quinter de Pedreguer, que ja ha editat el seu primer treball, i Reflexions, gravat a Sonkei Studios del Verger, baix la producció de Joel Gilabert de Meteor. El títol del disc pretén induir a viure el moment, a reflexionar com una filosofia de vida, partint d'una estètica i melodies pop que ens porten a deixar de pensar per després abraçar sonoritats marcades per l'ús de sintetitzadors i guitarres enèrgiques. Les lletres es parlen tant de les situacions del dia a dia com de les experiències pròpies personals dels membres del grup, però des d'una visió sempre optimista. Escoltem Amb el cap a la lluna, que va ser el single i videoclip avançament del disc. I ara, per a saber el que passarà a Carrevolta les tres properes setmanes, Josep Martínez ens portarà la programació. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Deli. Passe a comentar-vos la programació de Carrevolta per al que queda de mes. En primer lloc, dir-vos que continuen dues exposicions, Poesia en Colors, obres de Martí Rom, que recullen els seus últims treballs d'obra gràfica, tècnica glissé, numerada i signada. Estaran a la sala d'exposició fins al dilluns 19. I també continua Fauna en Paper, obres de Laura Di Mazio, en paper de mitja tinta, aquarela i acrílics. Una sèrie d'il·lustracions en els que els animals tenen tot el protagonisme. La podeu veure a la cafeteria també fins al dilluns 19. I a partir del divendres 21 comencen a dues exposicions. Per una banda, a la sala de dalt, a la sala d'exposicions, Mercats del Món, fotografies de Ximo Pons, que ofereixen una mirada curiosa als mercats de diversos continents com a espai de relació personal. I per altra banda, a la cafeteria, paisatges en blanc i negre, fotografies de Paz Graíño, on el motiu principal són els camps, els jardins, els parcs i els arbres que parlen de manera especial. I passem ja al divendres 28, tenim un grapat d'activitats. En primer lloc, a les 7:30, un debat al voltant de l'activisme feminista i LGTBIQ interseccional, amb la presència de diversos activistes especialitzats en drets humans, minories, interseccionalitats, i la participació de Demetrio Gómez, un acte organitzat per Joves d'Esquerra Unida de València. També el mateix divendres, com estem dient, a les 8:30, farem una visita a l'Observatori Astronòmic de Burjassot. És una sessió nocturna de portes obertes a l'Observatori. El preu són 5 euros per persona. Recordeu que vos podeu inscriure fins al mateix dia 20 i que hi ha places limitades. Podeu accedir fins a 20 persones a la visita. El divendres, però així a la casa, a les 22, Voces de l'Extremo arriba a València i en este cas sota el lema Poesia i Escolta, amb la participació de diversos col·lectius i dels autors organitzadors de Carrevolta i de Ciutat Vella Batega. I ja per finalitzar, com és habitual, els últims divendres de mes, en este cas el divendres 28, a les 11... La Budelleria, servei públic. Ja sabeu, conferències magistrals, xerrades, grups de debat amb Álvar Carpi, Domingo Chinchilla i Eva Domingo, entre altres. I finalment, ja per acabar, recordar-vos que el dilluns 1 de maig anirem tots junts a la manifestació del Dia del Treball i a continuació tindrà lloc a Carrevolta el tradicional dinar. Enguany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó, de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga, impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red YEF. FAU, és el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per Carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. 88. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Fins ací el programa d'avui. de l'edició del Lau de Santa Teresa. Esperem que vos hagi agradat. I una altra volta, en memòria de Jordi Ferrer, volem deixar unes paraules. Que ha viscut amb alegria la vida, mai se n'era del tot.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Señor Charlotte, señor Wellington.